La Caravana, un programa sobre rodes.
2 minuts i mig que passen de 4:45 de la tarda. El teatre català té pocs noms tan rellevants com el del nostre convidat d'avui. No és cap misteri que una estrella com és Emma Vilarasau hagi buscat un dramaturg i director de teatre com ell per idear tota una obra sencera. Encara no us direm el seu nom, però ben segur que podeu anar unint les peces del puzzle per identificar-lo. En primer lloc, podem dir que ha estat professor de dramatúrgia a l'Institut del Teatre de Barcelona i director artístic del Teatre Nacional de Catalunya. Ara, alguns el descriuen com l'home de moda del teatre barceloní i els experts ho reconeixen. Ha estat Premi Max de les Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, Premi Nacional de Literatura Dramàtica del Ministeri de Cultura i Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la Generalitat de Catalunya, entre molts altres reconeixements. I no s'acaba aquí. Avui tenim davant dels micròfons de Ràdio Estel un autor que ha escrit prop d'una vintena de textos dramàtics que ha dirigit i adaptat al català moltes obres teatrals. Des de Terrassa i amb una gran repercussió nacional i internacional, avui tenim l'honor de saludar el dramaturg i director teatral Sergi Belbel. Sergi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ja me'n vaig, no? Després del currículum, no? Ja no
cal. Grat, això no.
Gràcies.
Mira, vull començar parlant d'això, Sergi. Et molesta que et descriguin com l'home de moda del teatre barceloní?
Sí, perquè no és veritat, no és veritat. Molta gent ho diu perquè a vegades, clar, quan fas un espectacle... Ara vinc de presentar una obra del company Galceran al Teatre Borràs, Fitzroy, i clar, hem tingut tant èxit que la gent té tendència a dir això. Però no, jo no em guio pas per modes, perquè si em guies per modes fa tants anys que m'ho diuen i m'ho deixen de dir que finalment t'agafaria una depressió quan no ho ets, no? O quan treballes menys, no.
Després parlarem de Fitzroy, que realment ha estat tot un èxit, però avui ens presenta el teu darrer projecte com a autodirector teatral de l'obra Lely Simon, que acull el Teatre Romea fins al proper 30 de juliol. Abans de saber qui és la Lely Simon, explica'ns una mica com sorgeix aquesta obra.
Aquesta obra sorgeix, jo diria que al mig de la pandèmia va ser quan ja ens van tornar a deixar fer teatre. Un dia rebo una trucada de l'Emma Vilarasau, que estava fent Eva contra Eva d'en Pau Miró al Teatre Goya de Barcelona. Jo crec que era finals del 21, i és a dir, fa més d'un any i mig, i em va explicar una mica, em va dir, mira, a mi m'ha passat això, una història molt a prop d'ella, en la relació amb la seva mare, que havia estat malalta, que havia mort, i em va dir, mira, estic buscant obres de teatre que parlin d'això, no en trobo cap. Tu què creus que... Ella va dir, podia fer jo un pas una mica en el sentit de promoure l'escriptura d'una obra així? I li vaig dir, home, deixa-m'ho provar a mi com a mínim, no? Perquè bàsicament ella m'ho deia per consultar-me si jo la podia ajudar. I jo vaig dir, no només et puc ajudar, et vull ajudar. I llavors vaig estar uns dies pensant-hi i se'm va acudir una idea. Una idea que era traslladar allò que m'havia explicat, però en un altre terreny, en el de la comèdia, justament, perquè tots sabem que l'Emma Vilarasau és la gran actriu dramàtica / tràgica nacional de Catalunya, no? I se'm va acudir de treure una mica l'Emma d'aquest registre, proposant-li fer una comèdia en lloc d'ella interpretar una actriu convencional, que interpretés una comedianta de stand-up comedy. Llavors, convertir els shows, és a dir, posar discurs en aquest show d'aquesta comedianta de stand-up comedy que fa monòlegs pel seu públic, i en aquesta cara bé, cara oculta, de què passa quan deixa la màscara, quan deixa el personatge en el camerino i després se'n va a la seva vida real i té una mare que s'està morint. I una filla també amb qui no sap què fer.
Sol passar això, Sergi, que una actriu, que un actor busca un dramaturg, un director per una obra de teatre?
Mira, solia passar.
Sí?
Això ho va tallar la Guerra Civil, com tantes coses va tallar en aquest país, no? És una tradició, és que jo diria mil·lenària, perquè els autors, tota la vida, els autors clàssics, han escrit per actors, per actrius, sobretot la relació autor-actriu, curiosament, no? Té grans precedents a la història, en el teatre de tots els temps, no? Molière, evidentment, escrivia per la seva dona, que li posava les banyes, a més, i això després ho reflectia en les obres, no? Racine escrivia per una gran actriu, Fedra, les seves tragèdies. A Espanya i a Catalunya, Margarita Xirgu. És a dir, la majoria d'obres de García Lorca no existirien endavant sense que la Xirgu interpel·lés el Lorca i li digués, no? Maria Guerrero amb Guimarà, és a dir, amb un autor català, és a dir, és una tradició la d'escriure per grans intèrprets que s'ha fet tota la vida, i es va truncar una mica la Guerra Civil i s'ha recuperat, i actualment sí, n'hi ha molts, jo conec molts companys i companyes que en el moment d'escriure l'obra ja saben amb qui volen comptar, i cada vegada és més freqüent tornar a escriure per grans actors, grans actius, que en diré més. A vegades ens diuen, oh, quina obra més bona, i oh, quina obra més bona perquè està interpretada per aquella persona. És a dir, un text dramàtic, fins que no puja a un escenari, no saps realment si l'has fet bé, si l'has fet malament. Llegit pot ser molt bo i després vist pot ser molt dolent i viceversa.
També. Perquè tu quan escrius una obra, quan et poses a escriure un personatge, tens en ment?
A vegades sí, a vegades no. L'últim que jo havia escrit així fort era Hamlet 01, que vaig fer per l'Enric Cambrai, sí. I és un text exclusivament fet per a ell. Per ell, por él i per a ell, per a él, no?, en castellà. Un text fet a mida, que de fet és una part de 5 que n'hi haurà, i en el cas de l'Emma també l'Ali Simon per ella. I jo quan era jove recordo, després de la pluja, doncs tenir la Laura Conejero en ment, evidentment Forasters era l'Anna Lizaran, vull dir, no hagués existit el text Forasters si no hagués sigut per ella, és a dir que sí, ho he fet. No sempre ho faig, però molt sovint ho faig, i són les vegades en què escriure et dona menys mal de cap, saber que tens ja l'actor per qui escrius.
Ara sí, va, qui és l'Ali Simon?
Ah, doncs l'Ali Simon és una, ja ho hem dit una mica, és una gran intèrpret falsa, evidentment fictícia, inventada, de stand-up comedy. És aquest gènere que està tan de moda, això sí, que està de moda aquest gènere, que és un sol actor amb un micròfon i un auditori. A vegades expliquen un enfilall d'acudits, o també expliquen coses punyents del dia a dia, amb una visió àcida, fins i tot política, com la que té aquest personatge. Clar, a l'hora d'agafar referents, ens en vam anar més a Amèrica. I, de fet, els referents amb qui està basada la Lali Simon surten citats, que no els vull dir, surten citats a l'obra. Sobretot un no es pot dir, perquè entra, forma part de la trama, que ens agradaria molt que vingués a veure l'obra, perquè està viva aquesta senyora, no? I els referents són americans perquè volíem ja una dona d'una certa edat, sí que trobàvem doncs, la Eva H., la Morgade, però... o la Judit Martín, per exemple, no? Que fa shows d'aquests també i que ens encanta. Però volíem una persona més gran i que tingués una càrrega més política i més ideològica.
Emma Vilarasau, bons plans, per cert, que sí. Abans ho anomenaves, i enguany s'endurà el premi Margarita
per Xirgo. Per cadires, sí. Quina ràbia que no se l'endugui per aquesta, perquè està genial. L'Ali Simon
brutalíssima.
Està brutalíssima.
De veritat, sí. Que està espectacular. Sí,
sí, sí. I li donen al Romé el premi, més a més.
Exacte. Vull dir que, sí, sí. I Júlia Bonjoc, com ha estat treballar amb aquestes tres artistes?
Meravellós. Vull dir, ha sigut un plaer molt gran. Bueno, amb l'Emma ja hi hem treballat molt, però clar, aquesta vegada amb un paper fet per ella i en el qual ella també ha intervingut com a autora, entre cometes, no ha escrit res, però jo així que escrivia una cosa l'anava a veure amb ella, la discutíem, la parlàvem, jo la canviava, fins l'últim minut he canviat coses, estàvem el dia de l'estrena retocant una frase que encara que feia referència a l'actualitat i tal, i ha sigut un plaer molt gran, i amb la Júlia Bonjoc, que fa el paper de la filla, és un paper una mica menor però molt important.
Exacte.
Perquè té moments en què diríem que ella és una mica la clau que lliga una mica aquestes dues generacions, no? Sempre les relacions àvia-neta són boniques, no? Perquè se salten la mare, no? Que és realment el problema moltes vegades, no? Hi ha un moment que la Montplans li diu a el personatge que interpreta la Mont, li diu a la filla, diu, no m'estranya que la nena estigui així tenint la mare que té, no? Que dius, anda, mira que tu... No? Doncs... No, la Júlia ha sigut... La Júlia vam treballar amb Pares Normals, el musical dels Amics de les Arts, i em va dir, tinc unes ganes de fer teatre no musical, no? I, doncs mira, tinc un paper per tu. I la veritat és que ha sigut un plaer amb totes tres. I amb la Mont un retrobament. Perquè la Mont havia fet la mare d'una obra meva que es deia El temps de Planck, que era un musical de culte, ara, que quan el vam estrenar al Romea, també l'any 2000... tothom va dir, quina cosa més rara, no? I ara amb el pas del temps, doncs tothom deia, oh, musical de culte. Dic, sí, ja podíeu haver vingut quan el vam fer en el seu moment, no? I també feia la mare. De mare a mare, 23 anys més després. Sí.
Emma Vilarasau, clar, jo vaig tenir l'oportunitat de gaudir aquesta obra ahir al vespre al Romea i... deixa'm desgranar algunes sensacions. Per exemple, Emma Vilarasau, jo crec que, i no ho sé, segurament equivocadament, no fa... dos personatges que podem intuir, sinó que en fa tres.
Sí.
No, pot ser això?
Encertes, encertes, sí.
És a dir...
Sí. Em fa la Lali Simon...
No més del que...
Fa la Lali Simon, fa... Quan la Lali Simon es treu la màscara... Ah. I en un moment concret fa un altre que no podem dir, no?
Exacte. No, es pot dir. No, es pot dir. No es pot dir.
Sí, sí, encertes. Diguéssim que el tercer és d'aquella manera, però sí, sí, és veritat.
Per tant, tu creus que a l'hora d'interpretar una obra com aquesta, Emma Vilarasau, es despulla molt més?
Per mi s'ha despullat absolutament. És a dir...
Ho ha fet sempre, eh? Estem acostumats a que ho faci
ella,
sempre,
ella
però a través dels seus personatges.
Exacte. Ella s'entrega sempre, però aquí no només s'entrega. S'entrega i es despulla, no? Uh-huh. Llavors, sí, podríem dir que aquest tercer personatge té a veure amb aquesta despullament moral. Uh-huh. Física també, no del tot, no? Perquè hi ha un moment que... Bueno, no s'hauria de dir això, no he dit res.
No he dit res. Al final, la intenció d'aquesta obra és parlar de la part més humana de les estrelles?
Sí, una de les intencions. Jo crec que la intenció bàsica, que és la que em va comunicar l'Emma, és parlar del tema de cuidar els nostres progenitors. Aquesta cosa tan cruel que et toca la vida, ells t'han cuidat durant molts anys, i tu en un moment donat, quan ells es fan grans i s'acosta la mort, et toca tu cuidar-los a ells, no? Hi ha com una inversió de rols vital, i és dur d'assumir perquè la societat no està muntada per veure aquest moment. Sembla que sigui, bueno, ja és igual, sí, està malalt i ja el cuidaràs, no? Bueno, ja el cuidaràs, no? El primer monòleg de la Lali Simon és i qui ens ho paga, això, no? Mm. Perquè per treballar bé que cobres, no? I això no és una feina, cuidar un malalt, no? Doncs era, la intenció principal era tractar aquest tema. La segona és aquesta cosa de la cara oculta, de quan et treus la màscara. Moltes vegades ets un home d'èxit, sí, però tu què saps què em passa a mi quan arribo a casa? Potser em tanco el lavabo i em poso a plorar, i això no és la cara que jo ofereixo públicament, no? I el tercer és aquesta història de l'autoficció, no? Del teatre dintre el teatre i la reivindicació que... Encara que el teatre parli de la vida, el teatre també és ficció, i la reivindicació una mica de la ficció per justament cuidar totes aquestes... o donar a vegades respostes a preguntes que no en tenen de resposta, no?
Ara em deies tres pilars, i on posaria encara un altre, que és el feminisme.
Ah, sí, home, i tant.
Si fa molt present el feminisme.
Clar, és una història de tres dones. Uh-huh. No hi ha cap home, no hi ha pare, suposadament, i si ens surt no crec que sigui un bon paio, no? I és una història de dones i d'empoderament femení, això ho tenia jo... I això, a veure, a vegades et diuen, però això et costa? Dic, és, en el meu teatre, com des de que jo vaig començar, la meva primera obra, així grossa, va ser Elsa Schneider, i també eren tres dones, no? Tres dones empoderades, també, que decidien sobre les seves vides, perquè eren tres suïcides, no? Uh-huh. Que és una mica el suïcidi en el sentit d'Albert Camus, no? Que és l'acte de llibertat més gran i més terrible, també, no? Que pot fer un ésser humà, no? Per tant, jo ja des de que vaig començar, jo es parla molt del tema de les dones, però jo quan era jove i tenia 20 anys ja en parlàvem d'aquest tema, no és un tema nou.
Li falta al teatre català encara, però, mirada femenina i feminista?
Evidentment. És que això no és un tema que hagi de passar mai de moda fins que la igualtat no sigui certa, no? Per tant, com que hi ha tantes esferes, i sobretot les esferes de poder, en què això no succeeix, en què la desigualtat encara està... I no només en número, perquè tant percent d'homes i de dones en els llocs de poder, no és només tant percent, és tarannà, manera d'abordar el poder, no? Uh-huh. Per tant, aquest tema no passarà mai de moda fins que no hi hagi una igualtat real, i encara hi som lluny d'aconseguir-la.
El que està clar és que la Lali Simon és una història humana que també ens farà riure, com la mateixa vida, com diu en Sergi Belbel. Parlar d'aquesta part més humana, de l'amor, de les pors, de les inseguretats, sempre funciona? És a dir, el teatre ha de parlar d'això, de valors universals?
Sí, i del dolor, no? I del dolor, perquè si no hi ha dolor... Jo he intentat a vegades fer teatre sense dolor a la base, i és avorrit, deixa de ser teatre. Per tant, sempre que hi hagi dolor i conflicte, sempre hi haurà teatre. I com que el conflicte sembla ser que no mor mai, sinó que al revés, va amb la societat que estem vivint, no para d'haver-n'hi a tot arreu del món i torna a haver-hi guerres, no? Una cosa tan absurda, doncs jo crec que el teatre no morirà mai perquè estem obligats a parlar d'això.
Mm-hmm. Clar, normalment la gent no s'identifica amb els personatges famosos, amb les estrelles. Mm-hmm. Ara parlàvem de la Lali Simon com a estrella, mm-hmm, però amb la Lali Simon sí que ens hi veiem,
sí,
identificats de ple.
Perquè veus la part de darrere, perquè veus que la, diguéssim, que aquella cosa tan destroyer de l'inici no deixa de ser una màscara. Llavors, tots en tenim de màscares, no? Per tant, tu t'hi pots acostar amb ella perquè ella fa l'esforç de treure-la i mostrar-te la seva part de vulnerabilitat.
Tu, Sergi, com a figura pública, hi vius una mica així?
Jo no em considero tan famós. A mi em sorprèn a vegades agafar el metro i tal i veure algú que mira i penso, ui, aquest va al teatre, no? Però, o aquesta. Bueno, més aviat aquesta, perquè generalment són més dones que homes, no? Però a vegades sí que m'ha sorprès molt agafar un taxi i que el retrovisor miri i digui, ai, vaig anar a veure la seva obra, i dic, oh, això sí que em fa feliç, no? Però no em passa molt sovint. Puc anar pel carrer tranquil·lament, que tothom em deixa ben tranquil, i és agraït quan de tant en tant algú t'ho diu, perquè el teatre té aquesta cosa petita, però també té aquesta cosa de gent que estima molt també el teatre, no? Llavors ens trobem allà i és bonic a mi. Que em reconeguin m'agrada, però si em reconeguessin més per ser actor d'aquests famosos i tal, ja no sé si m'agradaria tant.
No?
No.
Però ara m'ho deies, eh? Que t'agrada que et vagin reconeixent, encara que sigui així en cercles petits, etcètera, etcètera. La gent hi va al teatre? Cuidem, és a dir...
Poc.
Clar, si jo et dic, les institucions cuiden prou de la nostra cultura... No miro i sé que la resposta és no. No. O almenys no prou.
No prou.
Però
no
la
prou,
gent, la societat catalana ho fem?
Costa, eh? Però a vegades hi ha un excés de crítica. Per exemple, a Madrid el públic no és tan crític, no és tan sever. A Madrid surten al teatre i no programen tant què van a veure. Diuen, bueno, anem a veure aquella que m'han dit que està bé. Vull dir, no busquen tant. Aquí som una mica més mitòmens, som una mica més criticaires, som una mica més selectes, som una mica més snobs. No? I dius, oh, quina llàstima que no us deixeu anar una mica més, no? Crec que es podria fer molt més. Tot i així, hi ha gent, la fanàtica del teatre, que tots estimem, i sabem que tenim un gruix mínim, no? Uh-huh. I que aquesta gent és molt compromesa i segurament més que en altres llocs i que a Madrid, no? Però potser faltaria també una mica més de deixar-se anar i ser no tan selectiu i no tan criticon, que es diu criticaire en català. Però, no?
Ara feia temps que no feia aquesta pregunta, però em ve molt de gust fer-li a Sergi Belbel, un tio que en sap tant ni tant de teatre, no?
No et penses. A vegades, com més en fas, menys en saps,
sí,
no?
Sí, que
en
saps
no?
Molt. Bueno. Perquè sí que és veritat que després de la pandèmia jo recordo que molta gent gran tenia moltes ganes de tornar al teatre. Precisament la gent que més por tenia de tornar al teatre. Qui potser no va tornar tant és la gent jove.
Ai.
Certifiques això?
Sí. Bueno, clar, també en el tipus de teatre on ens movem nosaltres hi ha d'haver de tot, no? La gent jove a vegades triga una mica més en el teatre. Que el teatre té aquest punt... més de que tenim fama de ser avorrits, no? Clar, si ho comparem amb el Cruïlla, doncs sí, som més avorrits. Ara, estaràs tot el dia anant al Cruïlla, no et cansaràs, no voldràs un dia anar una mica més enllà i que t'expliquin una cosa que no només serveixi per deixar anar l'atenció, que està molt bé els dissabtes i els diumenges, els divendres a la nit, deixar anar l'atenció, però un dimarts, un dimecres, potser també vols una mica més. Hi ha d'haver de tot, com a la Vinya del Senyor, però el teatre sempre ha de buscar alguna cosa més que l'entreteniment. I llavors tu, bueno, si la gent que no vol, doncs mira que no vingui, tampoc podem posar-los allà un punyal, no?, perquè ens vinguin a veure, però hauria d'haver-hi una cultura més d'educació des de les escoles, de fomentar anar al teatre i també fer teatre, perquè s'ha demostrat que aquelles escoles que fan fer teatre als nanos, els conflictes se solucionen. El que quan hi ha casos de bullying, per exemple, fas que la persona que el té sigui agafi el rol de l'altre, la persona que fa bullying, al revés, posar-se en el lloc de la víctima, el que es diu empatitzar. Empatia és una paraula teatral, perquè ve de pathos, que ja ho va dir Aristòtil en la tragèdia grega, perdó que em posi pedant, en el segle IV abans de Crist, sí. ja va veure que pathos era el dolor i que fer teatre era compartir el dolor de l'altre, no? I potser ens faltaria una mica d'empatia, no només en el teatre, sinó a la vida, no? I per tant el teatre té aquesta cosa d'entendre l'altre.
Tenim una gran masia, no?, de teatre amateur arreu de Catalunya.
I tant! Home, el teatre amateur a Catalunya és el que ha mantingut la clau del teatre català. Hauria desaparegut sense el teatre amateur, el teatre català. Després, a partir dels 60, es va tornar a recuperar, dels anys 60 del segle XX, i amb Benet i Jornet, evidentment, el gran mestre i amic i que tots trobem tant a faltar, és el que va, i altres, no?, però ell en cap, és el que va recuperar una mica la flama, no? Però des dels anys 40 fins als 60, si no arriba a ser pel teatre amateur, el teatre català hauria desaparegut, segurament.
Ara que estem parlant de cultura amb Sergi Belbel, també em ve molt de gust preguntar-li per una altra de les principals preocupacions del sector teatral a casa nostra, com és la censura.
Mm. La cancel·lació, eh?
La cancel·lació.
És inconcebible. Jo, de veritat, que...
No, és que això no és una cosa que pugui arribar a passar, sinó que ja està passant.
Per això, és que és inconcebible que en ple segle XXI persones, per motius ideològics, incompleixin contractes. És que és una cosa... El contracte està signat, el compromís està pactat. És que m'és igual si vostè vota blau o vermell. És que és igual. Hi ha una cosa que és la llibertat d'expressió i la llibertat artística, que la persona, pel sol fet de poder-se manifestar, l'ha de tenir, no? I em sembla perillós, però jo sóc optimista còsmic.
Sí?
Sí. Jo penso que...
M'ha sonat
molt sonat raro, però en el sentit que a més cancel·lacions menys vots tindran, penso, no? Tinc tendència a creure en el futur de la humanitat, tinc dos fills, llavors com que desitjo per ells el millor, m'és impossible concebre que en el segle XXI es torni a les cavernes, no? Per entendre's.
Mira, t'anava a preguntar si com a persona de cultura diries que anem enrere.
A veure, que... quan veus aquests casos sí... Uh-huh. Però jo, per exemple, veient els meus fills, penso que no. Que no. Crec en els joves, crec que la majoria dels joves volen un futur millor, i el que passa és que a vegades hi ha tanta desorientació i tant descontentament que a vegades hi ha brots, no?, d'intents de tornar enrere i d'una radicalització d'un discurs dictatorial i perillosament nazi, feixista, que espero que provoqui la reacció contrària.
Seguim parlant de cultura amb en Sergi Belbel, que ens recordava que havia fet aquell Hamlet 0-1 per d'Enric Cambray, has estat en Fitzroy, mm-hmm. has estat en musical Com pares normals, ara mm-hmm. estàs amb la Lee Simon... Mm-hmm. Sergi, què et queda per fer?
Mira, avui he començat una altra cosa.
Sí?
Sí, que s'estrena ja el 14 de setembre al Teatre Poliorama, The Party. És una pel·lícula de Sally Potter passada a teatre, que n'he fet la versió, que no m'ha costat gaire perquè la pel·lícula és molt teatral, i tinc un planter d'actorassos, tinc l'Àngels Gunyalons, tinc la Marta Rivera, el Lluís Soler, tinc en Biel Duran, tinc la... És increïble, el Jordi Díaz, ara els he de dir tots, no? La Caral Casasayas... és un planter realment al·lucinant, i estic molt feliç, és una supercomèdia, una comèdia política, mira, sobre la classe política.
Sí. Bons temps, eh?
Sí. Ai, la Montse Guallar, perdó, que no me la deixi, per favor.
Aquest musical que el podrem... Musical, m'has dit?
No.
Ah.
Comèdia.
Comèdia.
Comèdia àcida, sense música. Hòstia. Encara que hi ha la Marta Rivera que canta, però aquí no canta, fa de política. No, sí, sí. És una comèdia molt, molt, molt àcida. És com una mena de vodevil en què la protagonista és una dona que l'acaben d'anomenar ministra de Sanitat. I es munta un pollo a la festa que munta, increïble.
Maco, eh?
Sí.
14 de setembre, a partir del 14 de setembre, podrem veure aquest de partir al Teatre Poliorama de Barcelona. Podreu veure aquest espectacle a l'Ali Simon, al Teatre Romea.
I el Hamlet 0 tornarà,
sí?
No puc dir on, perquè no s'ha...
Hosti, em fa una il·lusió.
Doncs a l'octubre. Hamlet, no puc dir el lloc perquè no s'ha presentat encara a la premsa, però
a Barcelona?
A un teatre molt bonic de Barcelona, sí.
Molt bonica, a més.
Sí, perquè vam fer 10 funcions a la sala de Balsec, es va quedar gent al carrer, hem fet una gira...
Sí, jo em vaig quedar al carrer per i tenia unes ganes
doncs
de veure...
Doncs vam fer una gira molt gran per Catalunya, que encara hi continuarem, i tornem a Barcelona per l'octubre.
Que bé. Fitzroy torna?
Fitzroy torna, i tant.
Perquè és un
vam deixar tanta gent al carrer que tornem al Borràs al desembre.
Què et passa pel cap, Sergi, quan veus que... No sé si supera les teves expectatives, però que
sí.
Es transforma en un èxit...
Sí que les supera, no sé què dir-te, fa por, no hi penso.
Fa por?
Sí, perquè fa por de tornar-te idiota una mica, no? De creure't res. En teatre la gràcia que té és que per molt que hagis fet un èxit, això no és garantia que el que fas després ho sigui. Per tant, sempre penso, va, no t'hi fixis, no hi vaig gaire a veure-ho. M'agrada veure com aplaudeixen els actors, però més de 3 dies penso no, perquè no t'has de creure res, no? I això em fa una mica de por i penso que no significa res.
Costa no tenir un gran ego formant part de la gran escena del teatre català?
A mi m'ha ajudat molt tenir una família i a les 8 del vespre dir, nois, aquí acaba el teatre, adeu, penjo la... Mira com la Lali Simon, penjo la perruca, no? I me n'he d'anar a casa, i a casa sóc el Sergi, eh? Vull dir que els meus fills em foten a parir així que poden, la meva dona també, o sigui que m'ha ajudat molt tenir una família que et fa col·locar les coses al seu lloc. I amb la gent que també té família de la professió compartim aquestes coses, sí. És a dir, aquesta doble... el tracte que tens amb els teus fills, amb els teus familiars, amb les teves parelles, t'ajuda a... si se te'n va una mica l'olla, doncs a baixar-la, a baixar el suflé, no?
Va, que ens queden dos minutets. Fa 10 dies que l'Ali Simon és al Teatre Romea. Quines sensacions t'han arribat per part de...
Molt bones, molt bones. L'estrena va ser meravellosa, va ser preciosa, i va ser una estrena realment que no l'oblidaré, i un moment molt bonic de reconciliació. Feia molts anys que no estrenava un text al Teatre Romea, i un text gran, des del 2007, fa molts anys.
Jo vaig anar-hi ahir, i públic dempeus, com a l'estrena.
No, cada dia, de moment cada dia. I hem tingut una pujada molt forta d'espectadors aquests dies, per tant, agafeu entrada, no us en quedeu sense.
Sisplau. Sergi, nosaltres, que els convidats sempre els hi fem triar una cançó amb la que acaba aquesta entrevista, tu has triat aquesta. Here she is, boys! Here she is, world! Here's Rose! Si faig el que acabo de fer, micròfon tancat, acabo de fer... What?
Vols que t'ho expliqui?
Sí, tant.
Això és un musical de Stephen Sondheim, que es diu Gypsy, i quan jo estava escrivint l'Ali Simon, hi va haver un moment... És un musical sobre una mare i una filla del show business de principis de segle XX, d'una dona que ve d'un tipus de show business, i la seva filla es converteix en una estrella, però d'un altre tipus de musical molt més sofisticat que la mare, no? La filla supera la mare, no? I quan estava escrivint l'obra... va haver-hi un moment que vaig dir, ostres, però si això és Gypsy, no? I de fet, hi ha un petit homenatge a Gypsy en l'obra, quan la Montplans se'n va als llims, doncs fa una cosa que surt també en aquest musical, que és fer una salutació davant d'un escenari buit, no? Això ho han fet grans intèrprets a tot el món, Gypsy, un gran musical de Stephen Sondheim.
I nosaltres, que acabem amb aquest musical, això sí, recomanant-vos que aneu a veure l'Ali Simon al Teatre Romea fins al proper 30 de juliol. No us la perdeu, que és boníssima. Riureu i plorareu a parts iguals. Sergi Belbel, de veritat, un plaer de conversar.
Moltes gràcies, un plaer d'estar aquí. Ready or not, here comes mama. Mama's talking loud, mama's too